cultural i material d'Espanya, i aquí hi ha la llei de protecció dels animals, que impedeix la construcció de noves places, l'entrada de menors i la creació de nova afició, i que això pugui seguir el seu caos natural, que és el que la societat ha de decidir per ell.
Temperatures per acabar, ara tenim 11 graus a Palma i també a Vila, i 8 a Mó. És tot de moment, més notícies demà a les 8, el primer butlletí informatiu de la jornada. Ara comença IB3 Ràdio, Font de Misteris.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font i juntament amb en Borja Rigo, la producció, en Sergio Rigo davant de l'ordinador, en Xisco García amb nosaltres, en Rafa Andrés, que està en els comandaments tècnics, vos donant la benvinguda a l'edició 81 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Ha estat una setmana molt interessant respecte en el que fa en el tema del misteri, no? Ens heu fet arribar multitud de casos del tema que vàrem estar comentant la setmana passada i que avui volem continuar fent-ho, no? Si un cas, Sergio, podríem fer una mica de sumari, així ens posam amb el tema, perquè si no hi ha res de nou, l'entrevista que tenim prevista, a part de ser molt interessant, crec que mos menjarà temps. Esperem que vagi bé, perquè encara no hem contactat amb ell, però bé, si vols, començam.
I de bon vespre, Xema, com bé dius, tenim una entrevista molt interessant avui. Avui xerrem amb en Fran Contreras Gil, el presentarem, segur que molts de vosaltres el coneixeu. També després de l'entrevista seguirem parlant d'edificis encantats que la setmana passada me'l van deixar molta cosa a dir. I finalment, com sempre, repassarem l'actualitat de la setmana a Mont Diversos i llegirem algun dels vostres missatges a la secció de xarxes socials.
També mos podries anar donant les formes de contacte, perquè bé, pensam que és un tema que podeu enviar-nos les vostres com dir-ho, no? Experiències, tal vegada, damunt del tema d'avui, que són el tema dels edificis encantats. Per tant, podries donar-les, estan obertes, ho tenim a punt, per tant.
I d'així ja tenim les formes de contacte amb el programa obertes. Avui continuem amb la mateixa pregunta de la setmana passada. Quin és l'edifici que heu visitat i més sensacions vos ha causat, ja siguin bones o dolentes? Les vostres preguntes i tots els vostres comentaris els podeu enviar en el Facebook i en el Twitter del programa cercant Font de Misteris i emprant l'etiqueta Font de Misteris IB3 o en el correu electrònic fontdemisteris@ib3radio.com.
We'll be right back. Això sí, volem seguir amb el tema perquè ho trobem apassionant i sabem que per a molt de vosaltres també ho és, i també volem seguir comptant amb la vostra col·laboració, no? Ara mateix, en directe, i si ens escolteu mitjans internet també ho podeu fer amb el Facebook, el Twitter, el mail, etc. La idea és compartir-ho, i així tal vegada, no sé, és una mica una curolla, no? Però tal vegada podríem fer una mica un mapa, no? De lo que serien els edificis encantats, no? Encisats de les nostres illes. I bé, i compararò, no? Amb el que tenim a fora de les nostres illes també, perquè són, és un tema recurrent, és un tema que es va repetint. No ho sé, això és un tema que no és nou, és un tema que ha existit de sempre, no? Tenim, per exemple, ho varen comentar, no? Ja no, sí, això s'ha comentat més d'una vegada en el programa, aquella làpida romana, no? On està representada l'aparició d'un fantasma a una, d'un fantasma a una casa, per exemple, del que coneixem com un fantasma, i aquesta figura, no? Les aparicions i semblants, està recollida a multitud de documents antics, i també, si se me permet dir-ho, no? A les religions també. A diferents religions hi ha també situacions que podríem anomenar sobrenaturals, no? Aquí cadascú li podria posar el nom que volgués, no? Però no deixen de ser el que podríem denominar a un programa tal vegada com el nostre, com a casos de cases, d'edificis, d'indrets en general encantats, no? Tal vegada seria un bon exercici comparar aquestes situacions, no? El que tenen els creients en certes religions amb els que se consideren no creients, no? Un dia ho podríem fer. Avui farem una altra cosa. Seguirem parlant de tot allò que fa tanta por, que ens fa, com ho podríem dir, tapar-nos amb els llençols, no? O no voler anar a segons quins llocs, encara que sigui una resposta, un comportament que no tingui massa sentit, encara que tal vegada aquesta por sigui totalment irracional. De fet, per molt dels programes de setmana passada, ens han arribat pistes i idees, que ja siguin per compartir amb tots vosaltres, per investigar, no? Per tractar de saber-ne una mica més, no? Borja, bones.
Bon vespre.
Què tal? Hospitals. Curiosa la repercussió que han tingut amb els hospitals. Des privat, des hospital privat que surt en els... aquí... No diguis quin és, tampoc diguis quina ciutat, val? Si en cas, esperarem si qualcú més mos donen més informació damunt d'aquest hospital privat, val? Però això, tu mateix, Borja.
Bé, sí, aquesta setmana, i arrel, com deies, del programa que fèrem dissabte passat, la primera part d'Edificis Encantats, i doncs rebut un bon grapat d'informacions relacionades... Això, amb hospitals i amb presències estranyes. Una d'elles seria que va ser fins fa una sèrie d'anys l'hospital de referència, Son Dureta. Mos han arribat també informacions de Son Llatge, per exemple, molt, molt interessants. Bé, el que tu deies, són històries que conviden a trascar, conviden a investigar, i són històries que s'han de tenir en compte.
Sí, i n'hi ha més. Veig que has estat molt cauta, m'has fet una senya com dient aquest també esperarem, també amb aquest altre també esperarem, tampoc direm quin és, per tant ja en tenim dos. Val, Son Dureta, l'hospital de referència a les nostres illes fins fa poc, no? Deu fer entre 4 i 5 anys que es va tancar, més o menys, i és curiós, no? Els hospitals, ja se sap, històries, por, suggestió, realitat, altres realitats. El cas és que han tingut varis missatges referint-se a Sondureta i que com hi havia una repetició de gent que mos comentava Sondureta, que han fet? Idò, hem anat a Sondureta, evidentment, per veure mem què hi ha de cert, no? Són certes aquestes sensacions, aquestes experiències, aquests testimonis que mos han arribat? Parlant de Sondureta, en primer lloc vull donar salutacions i agraïment a na Marian. És una de les vigilants que molt amablement ens ha atès. I lo de molt amablement no ho dic per dir-ho, perquè és veritat que m'ha ajudat, m'ha ajudat molt i ens ha fet sabre el que ella sap, no? És molt interessant i farem un seguiment de tot allò que mos ha explicat. I de pas, Marian, ara, i dic Marian i tots els oients, no? Però Marian, ara en Borja contarà una mica el que t'he comentat jo del camí de darrere, no? Aquell camí que hi ha, que t'he assenyalat, entre el castell i l'urbanització que hi ha just allà de vora, Borja.
Sí, ben a prop de l'hospital de Sondureta, com dius, entre el castell i l'hospital, hi ha una urbanització que és la Taulera. Hi ha un petit parc que comunica precisament en so bosc del castell. I allà, en aquella zona, ens van contar una història relacionada amb una aparició, ni més ni manco, que una dama de blanc. Una altra més, podríem dir, dins l'ample catàleg de dames de blanc. Ens van contar que va succeir fa d'haver 12 anys un matrimoni que viu en aquella zona i normalment traien es cas junts, tots dos, i aquell dia només ho va treure sa dona. I per aquell caminoi, i va veure com venia una dona vestida de blanc que no responia quan la cridaves, i fins i tot m'ho van dir que és que va travessar la dona, la qual ja és molt inquietant, i a més avançava molt poc a poc, i clar, la dona corregent, la humana, vull dir, la de carn i os, va avisar tot d'una somo, també va baixar a mirar allò, i van comprovar tots dos que efectivament passava per allà una dama de blanc espectral, estranya, i a més, segons m'ho van donar a entendre, no són les úniques persones que van vist, no són els únics testimonis. Per tant, també li dona més, no sé si més crèdit o no, però fa que aquesta història sigui molt més interessant. No és una aparició aïllada, podríem dir, sinó que hi ha més gent que suposadament l'ha vista.
Podem fer com fèiem a Font de Misteris, si qualcú més, com tu bé dius, l'ha vista i mos està escoltant, o bé té referències d'una tercera persona que l'hagi vista, que mos ho faci sobre, pensant que és molt, molt interessant. Jo crec que sí que podríem fer lo d'agafar un mapa de les nostres illes
i anar marcant
punts, sabonear cosetes. Això estiria bé. Sí, inclús ho podríem, a lo millor tal vegada ho podríem fer, Xisco, això a lo millor tal vegada ho podríem fer i penjar a internet, una cosa d'aquestes. Això se podria fer, no? Podríem fer un... Val, perfecte. Al igual que aquesta història d'aquesta dama blanca, ara mos tornant a anar a l'altre que vàrem també estar investigant i que hem de continuar, d'aquella aparició suposada sempre d'un nin en aquell centre comercial. Hem de dir que vàrem tornar a anar-hi, Borja, i tornar a tenir més coses que contar, però de moment el que fem, si t'assembla, és complir la nostra paraula, posar el testimoni que vàrem enregistrar d'una persona que sí és un testimoni damunt d'aquesta suposada aparició. Bé, i després comentam, ho sembla?
Jo no sé quant d'any fa que va morir, ni res. L'única cosa que sé que aquest ninat, pues, degué morir en bastantes circumstàncies, i aquí baix, pues, de vegades veu una pilota que cor i no saben què és, i estava dins una caça. Llavors, la pilota, la torna a agafar, la posa allà i torna a venir. A un s'ha assegut a l'ordenador i veu que li estiren els calçons, no sap per què li estiren, sent un parell d'estirades, s'aixeca, mira darrere, i la gent se queda, pues, no diuen res, perquè si dius aquestes coses t'aprenen que estàs sonat.
Mira, pens que el que és tan esgarrifós és la possibilitat de que això fos cert, que qualcú ho hagi viscut, no? Que crec que ho deixem, més en van seguirem amb el tema de... com ho podríem nomenar? El cas de, dels nin dels forn, per exemple.
No, és que, no? És que més, supos que tots ells estiguem d'acord.
De Sagrià de Sant Cotoner.
Sí. Supos que estiguem d'acord en que sempre que és una història relacionada amb els suposos fantasmes i té un nen o una nina com a protagonista, sempre fa que sigui com més intrigant i més inquietant. A lo millor, no sé, és... pens que sí.
Jo crec que li passa a gairebé tothom en això, eh? Jo pens que sí. Però si vos sembla, feim una cosa, feim una petita pausa, telefonem en Fran Contreras i tot d'una seguim aquí, a Font de Misteri, Sí, Betres Ràdio.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Atenció, pregunta.
Quin locutor ha presentat més programes a IB3 Ràdio?
La resposta en uns minuts.
Allà on hi ha exclusió i posam uns braços oberts. Allà on hi ha discapacitat i trobam habilitats. De la malaltia mental entrem lucidesa. Flors en el desert, amb David Oliver. Diumenge a les 10 del matí a IB3 Ràdio. Flors en el desert. Escolta com batalla el cor de la societat.
Aquest diumenge, pel Reial Mallorca, passa el darrer tren per somiar amb la primera divisió.
La llicència per somiar té preu. Guanyar en el Saragossa. És partit de vincere o morire.
El conjunt del Nano Soler s'enfronta al Saragossa, equip que marca la zona de play-off de Sainz.
Estan més a prop de la pròxima victòria.
I a IB3 Ràdio aquest diumenge, des de les 5 de l'hora baixa, volem contar una nova victòria del conjunt mallorquinista. I si per guanyar necessitem ajuda divina, la demanarem.
Lázaro, levántate y gana.
Lázaro, levántate y gana.
Yatza, aixeca't i camina.
Esports 3, sempre amb el Mallorca.
Quin locutor ha presentat més programes a IB3 Ràdio?
Hi ha un triple empat com a locutor que ha posat veu a més programes d'IB3 Ràdio. Amb 10 programes són Mònica Borràs, Joan Trias i Pep Díaz.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Font de Misteris, amb Txema Font.
Seguim a Font de Misteris, a la sintonia d'IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera ens podeu escoltar en el 93.7 de la freqüència modulada. I ara sí, la setmana passada ho vàrem anunciar, no va ser possible, però ara sí, el nostre convidat d'un més de 20 anys dedicat en el periodisme d'investigació, en el periodisme del misteri, de tot allò inexplicable, o allò que és difícilment comprensible, no? És el que podríem dir un investigador de motxilla i de quadern de camp, no? De botes i capell, de camins i carrerons. va començar ell la seva singladura en la difusió en els mitjans de comunicació a Ràdio Intercontinental i ja va estar altres també, i després ja com a reporter durant un bon grapat d'anys del primigeni equip del programa Milenio 3 a la cadena SER, i també va ser membre de l'equip que va començar amb el també molt conegut programa Cuarto Milenio a la cadena estatal 4. I ja parlant de televisió, també la secció Enigmes Pendents a Telecinco i La Otra Realitat a Antena 3, i també, com no, a premsa escrita, no? Revista Enigmes, per exemple, des del seu primer número, coordinant la secció d'actualitat, i també està al front del servei de documentació. Així mateix, reportatges continus i diversos a Año Cero, la revista Más Allá. També ha estat darrerament col·laborador d'Espacio en Blanco, Radio Nacional d'Espanya. És un altre programa d'aquells en solera, no? Aquells, un programa que du d'haver 30 anys d'emissió. Un programa d'aquells que també ens ha fet somiar a molts, no? I ja posats amb els grans, actualment el nostre convidat col·labora amb en Carlos Herrera a Onda Cero, no? Podríem seguir, podríem ampliar-ho, però no fa falta. Avui tenim amb nosaltres l'escriptor, periodista i investigador Fran Contreras Gil. Fran, benvingut a Font de Misteris. Bona nit, bienvenido a Font de Misteris. Fran, com estàs?
Gràcies, bona nit, Chema. Buenas noches a todos, ¿cómo estás? Oye, yo me quedo un poco colorado, ¿eh? Cuando lees todo el currículum me haces muy mayor y soy más normal.
Sí, bueno, pero... A ver, llevas mucho a las espaldas, Fran.
Sí, bueno.
Y lo sabes, y llevas mucho trabajo realizado, mucha investigación en marcha, mucha investigación abierta. Allí donde se produce el hecho, allí que vas tú. La cosa es así, es decir, tú has estado por Mallorca. Me consta porque hemos estado juntos, es decir, es así, y cuando uno está entre los grandes, pues hay que citarlo como tal, ¿no?
No soy grande, Chema. Soy como tú, un buscador de historias, un contador de historias, un tipo que disfruta haciendo su trabajo y compartiéndolo, y un reportero, un periodista, un contador de historias que lucha por defender que la realidad es más amplia de lo que creemos y de lo que nos parece o de lo que nos cuentan.
Ciertamente. De hecho, yo coincido en muchas cosas contigo. También me gusta mucho el misterio, me gusta buscar respuestas, tú lo has dicho. Ir al lugar, ¿no?, donde dice que se produce un fenómeno. 3K, que diríamos en nuestra lengua. Y aparte, uno de los temas que más apasionan a Fran Contreras es uno de los que también más me apasionan a mí, que es el tema de los fantasmas y las casas, edificios y tal, encantados, ¿no?
Que bueno, los lugares donde dicen que se producen fenómenos inexplicables, fantasmales o espectrales.
Efectivamente, pues esto es el tema sobre el que versa el programa de hoy, sobre el que estuvimos hablando la semana pasada. La semana pasada, sí.
Que os pido disculpas porque estaba fatal de la garganta y...
Lo sé.
Y te dejé medio en el aire, lo siento, Chema, no, hermanito.
No te preocupes, hermano, no hay ningún problema. Bueno. Lo que queríamos nosotros era, bueno, pues contar... Contigo me apetecía mucho, y lo sabes, hace años muchos ya que nos conocemos.
Muchos, peleando.
Sí, y bueno, más después de leer con avidez, ¿no?, tu último libro, Incógnita, un viaje en busca del misterio, que no es un libro más de recopilación de casos, que son muy interesantes estos libros, pero el tuyo además aportas... muchos casos nuevos, ¿no? Como por ejemplo, yo no lo conocía, es reciente, el último caso que se sabe, que se ha hecho público con intervención, estamos hablando a nivel nacional, de intervención de las fuerzas de seguridad del Estado, Protección Ciudadana, bomberos, policía, también testigos, Málaga, año 2013. ¿De qué estamos hablando, Fran?
Del expediente Almagro. Vamos a ver, Incógnita son 344 páginas con más de 250 fotografías y documentos, que navegan por 8 capítulos. Para los amantes del misterio van desde el mundo de las casas encantadas, los fantasmas y los poltergeist, pasando por el mundo de las reliquias, de los ovnis como materia reservada, investigadas por el Ejército del Aire, por las Fuerzas Armadas, por la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, pasando por historia desconocida, naturaleza imposible, rutas... por la España mágica. Incógnita pretende mostrar que, bueno, es el diario de campo de un reportero que lleva 25 años buscando historias que no salen en los medios de comunicación generalistas, demostrando que el misterio te seduce como el canto de sirenas, que te lleva por casualidades, entre comillas, cuando vas por el camino correcto, y por otras casualidades, entre comillas, que te quitan del camino correcto cuando sigues una historia, y son historias proscritas, olvidadas, desconocidas, bueno, pues recuperadas a pie de campo. Estos son los pitos porque voy por la calle, ¿eh? Perdona, Chema.
Sí, no te preocupes.
Historias recuperadas de los archivos, de las bibliotecas, y viviendo la noticia con el periodismo que a mí me enamoró, que es el mismo que te enamoró a ti, ¿no?
Sí.
Acudiendo al lugar de los hechos, entrevistando al testigo, mirándolo a los ojos, preguntando a expertos en busca de explicaciones, en definitiva viviendo la noticia para demostrar que ahí fuera, cada día, personas normales como tú, como yo, como cualquiera de los oyentes, que vivimos preocupados en una vida demasiado deprisa para mi gusto, con preocupaciones económicas, laborales, bueno, pues la vida es mucho más allá. Y la vida es más allá cuando de repente en tu hogar, en el sitio más seguro que tú crees más seguro, pues, ejemplo, te enfrentas a una experiencia que no tiene explicación, como es pues un fenómeno paranormal, la aparición de una figura luminosa, enlutada, que te da un mensaje del pasado, del presente o del futuro. En definitiva, que vives una experiencia que rompe tus coordenadas espaciotemporales y, en definitiva, una experiencia que te hace cambiar tu conciencia. Yo, a lo largo de todos estos años, y tú lo sabes bien, lo que más me llama la atención ahora mismo no es dar miedo. Siempre decimos, tú lo sabes bien, Chema, que somos periodistas que nos dedicamos a contar historias de miedo. No, hay algo más allá. Y ese claro. Más allá es que las personas que afirman que han vivido una experiencia insólita, enigmática, incógnita, no vuelven a ser las mismas. Cambian su estructura de valores. Y eso es muy interesante porque no sabemos si será realidad o no. Pero de lo que no hay duda, de lo que hay una prueba, de lo que hay una huella, es que ellos cambian y cambian sus valores. Son personas más humanitarias, más sociales, más abiertas, más receptivas. Son seres humanos, más humanos. Conclusión, Incógnita es un viaje para aquellos que no hayan perdido la capacidad de soñar y que sigan mirando al mundo con la mirada de un niño que pregunta y se pregunta por todo.
Sí, el problema que tenemos en nuestras islas, siempre lo he dicho, que se produce muy a menudo, y tú cuando has estado aquí también lo habrás podido comprobar, es que quizás sea por la característica isleña, no nos gusta difundir lo que te pasa, ¿no? Es decir, cuando alguien es testigo de, como te gusta decirlo, ¿no?, testigo de lo insólito, no suele transmitirlo, sobre todo por el que dirán, ¿no? Yo creo que esto
ese es un mal endémico de los medios de comunicación. Y te cuento por qué, Chema, y lo vas a entender. Mira, cuando nosotros empezamos, y te incluyo a ti, que eras parte de la familia que fundó Enigmas, la revista Enigmas, que fundó Fernando Jiménez del Oso, tú eras uno de los colaboradores, uno de los reporteros más activos desde las Baleares. Bueno, nacimos en una década, la de los 90, en la que primaba un estilo de televisión muy show espectáculo, más incluso que de lo que hay ahora.
¿Sí?
No encontrábamos una serie como Rastreadores de Misterios, que es la última que he hecho con Lorenzo Fernández para Telemadrid, para Canal Sur. No es la serie Extraterrestres que estamos viendo los domingos en Canal Historias, que es la que he preparado y que ahora presenta Josep Rijarro.
Sí.
Es decir, no es ni el milenio 3 ni el cuarto milenio que yo fundé con Iker. Era otro estilo de televisión en el que veíamos un debate entre un venusiano,
sí,
alguien que decía que venía de Ganímedes, y yo creo que en los 90 se gestó una generación de periodistas, nos gestamos una generación de periodistas que conseguimos cambiar, o que hemos conseguido 10 años después, en esta retrospectiva, cambiar eso que estás contando. Si antes a la gente le daba vergüenza contar su experiencia, ahora a la gente le cuesta menos porque a lo largo de estos 10 años y en base a todos los programas de televisión y de radio, libros y reportajes en prensa escrita, en revistas mensuales que hemos hecho, ha cambiado. Nos hemos ganado el respeto, hemos logrado que se respete al testigo, y aunque cuesta, porque tú lo sabes bien, conseguir que alguien te cuente una experiencia que para él le ha cambiado la vida, que normalmente no sabe ni su familia, es muy difícil, bueno, pues lo hemos conseguido. En aquel tiempo vivíamos otro periodismo, se miraba el periodismo de misterio como muy friki.
Sí, eso sí.
Hoy podemos decir que, bueno, hace 3 años organizaba un congreso de periodismo especializado en misterio en la Universidad de Sevilla, con un éxito arrollador, con créditos la universidad.
Bueno, te puedo decir alucinante. Que el verano pasado, aquí en las Islas Baleares, la doctora Vázquez y Jesús Callejo...
Es verdad, dieron un simposio en la universidad dedicado a...
Bueno, y de hecho estuvieron con nosotros aquí sentados en verano. Y bueno, y con cada vez que han venido varias veces ya.
Sí, pero fíjate, voy un paso más allá, Chema. Voy un paso más allá. Tanto Jesús Callejo es abogado.
Sí.
Y de profesión laboral, a lo mejor le sienta mal que lo diga, pero vamos, como es amigo te lo digo a ti, sabes que siempre tengo estas cosas cuando nos juntamos tú y yo en antena. Jesús era abogado y funcionario del Estado.
Sí, correcto.
Que un día tuvo la oportunidad de dedicarse a escribir.
Sí.
Ana ha sido mi profe de historia,
sí, ¿eh?
Pero no deja de ser profesora. No, yo te hablo de un grupo de periodistas en el que te incluyo, que queríamos ser periodistas, queríamos ser contadores de historias, que estudiamos y vivimos para ser lo que somos, y somos unos privilegiados porque lo hemos conseguido. Y hemos puesto entre todos, con esfuerzo, unos con mayor esfuerzo, otros con menor esfuerzo, pero todos empujando a una, al periodismo del misterio, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mira, más allá de Año Cero y Enigma son 3 revistas que llevan más de 20 años en los kioscos, se dice pronto. Tenemos 3 programas a nivel nacional, sin contar los autonómicos como el tuyo, a nivel nacional dedicados ¿a qué? A misterio. Pero además de eso tenemos toda una literatura y series de televisión, tanto nacionales como autonómicas, dedicados al periodismo del misterio. Ese fenómeno solamente ocurre en España. No hay ningún país de Europa ni del mundo que viva el misterio, la heterodoxia, lo que nadie cuenta, esa otra visión de la realidad, ese mundo trascendental, espiritual, guerrero, como lo vivimos aquí en España, y yo me siento responsable de pertenecer a la generación que ha puesto periodismo, algo que era siempre tomado con burla, chanza, sí, y friquismo.
Estoy de acuerdo, de hecho había... 3 antes que nuestra generación, luego está nuestra generación, que somos todos que estamos entre para entendernos, entre el año 70 y el año 75.
Exacto.
Sí, podríamos estirar más, pero estamos todos ahí metidos. Bueno, la siguiente generación, no sé todavía muy bien cuál será, pero sí que tienes mucha
razón.
Yo no
la veo.
No, yo todavía, como tal, como la suerte que hemos tenido nosotros, la verdad es que eso yo creo que no se va a repetir nunca más. Borja está diciéndome con la cabeza que no. Y efectivamente, porque...
Dile a Borja de mi parte que me siento muy orgulloso de pertenecer a un grupo de gente que nació en 1995 en la revista Enigmas, comandado por Fernando Jiménez del Oso, y yo me siento muy orgulloso de ser parte de esos 80 corresponsales reporteros que allí donde ocurría la noticia la vivían,
exacto,
la contaban, la transmitían y la compartían. Y de aquellos vientos pues han salido estas tempestades.
También es verdad, pero ahí seguimos, ahí estamos y...
Y seguiremos. Y seguiremos por seguir luchando o por seguir peleando por demostrar que hay lugares donde ocurren cosas, que es de lo que estábamos hablando.
Sí, que nos estamos yendo, como siempre, por otro lado.
Y yo, Fran, te voy a contestar.
Dime,
por cierto, buenas noches.
Buenas noches.
Que vaya envidia me dais.
Sí, ¿verdad?
No creas.
Sí.
La película se ve bien desde fuera.
Sí, pero el haber vivido lo que hemos vivido, Fran, esa transmutación del mundo del misterio. Porque, en ese sentido, ese hacer esas piñas que se hacían, esos congresos que se hacían, esas presentaciones de libros donde íbamos todos en masa, todo eso, bueno, son vivencias que yo creo que difícilmente volverán.
Yo lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir, si... Yo que soy de la generación siguiente, esa que anda un poco ahí...
Perdida.
Me dedico al misterio, es por culpa vuestra. Así de claro. Y no hay más. O sea, soy el que se compraba las 3 revistas cada mes y que se las leía hasta la última coma y el que decía, quiero hacer esto.
Yo me sigo comprando las 3 revistas cada mes.
No, por supuesto.
Y ahora lo que pasa es que Internet nos facilita el descargarnos podcasts, pero si no me metería en un ratito en la cama, como cuando hacía de pequeño, me pondría la sábana por arriba y escucharía el programa, ¿no?
Exacto.
Bueno, somos privilegiados, hay que seguir peleando por lo que nos gusta, por defender que la realidad es más amplia, que el misterio no es solamente fantasmas, ovnis, casas encantadas y reliquias, sino que el misterio es una, yo creo que es una forma de ver y de vivir la vida, y que nosotros somos parte de ese periodismo que sigue entendiendo el misterio como un periodismo de sucesos y que se hace las cinco preguntas claves.
Exacto.
¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Y a partir de ahí, que el espectador, el lector o el oyente saque su propia conclusión. Es el mismo formato, las mismas incógnitas son las que rigen pues los lugares encantados de los que vamos a hablar ahora, ¿no?
Exacto.
En España tienes, bueno, desde lugares míticos como el Museo Reina Sofía, la Plaza de Atocha, pasando por la Delegación de Hacienda en Vitoria, pasando por el Castillo del Buen Amor en Salamanca, el Parador de Cardona en Cataluña, el Hotel Corona en Zaragoza, Aragón, bajando por el restaurante Viandas y la Facultad de Bellas Artes en Sevilla, siguiendo por el Templo de Asclepieón, la Casa del Obispo en Cádiz, Plaza Janés, calle Cister número 11 en Málaga, Cortijo Jurado en Campanillas, Málaga. La lista es larga, ¿eh?
Es inmensa. Y aquí estamos haciendo una especie de también de lista centrada en las Islas Baleares, porque, bueno, por suerte o por desgracia, las Islas Baleares dentro del mundo del misterio nunca han estado, ¿cómo te diría?, potenciadas, ¿no? Al menos en lo que son todas las islas.
Son las eternas desconocidas.
Sí, y eso es lo que nos ha brindado a nosotros la oportunidad de ser nosotros los que estamos al frente, porque,
y bueno, darle.
Afortunadamente hemos tenido esa dicha, ¿no? Y por eso sí que nos gustaría hacerlo, pero no, tampoco tenemos que descuidar lo que sí va pasando por fuera de las islas, ¿no?
Como bueno, pues, te cuento rápidamente, me preguntabas por Almagro.
Sí, Almagro.
En marzo de hace dos años, 31 de marzo de 2013, 9 de la mañana, número 1 de la calle Almagro, en el barrio de Gibralfaro, Málaga. Ahí está María Rodríguez, portera y vecina del edificio, y ella empieza a vivir lo imposible. Decías antes que era la última intervención de las fuerzas de seguridad del Estado en una casa donde supuestamente ocurrían fenómenos paranormales. No solamente la intervención de las fuerzas de seguridad. Esto comienza el viernes a las 9 de la mañana. María está limpiando su portal y de repente ve aparecer de la nada una especie de unas bombillas que empiezan como a girar sobre sí mismas y a desplazarse por el suelo. En un principio piensa lo que pensaríamos todos, que todo es producto de una broma,
sí,
que algún vecino le está gastando una broma pesada. Lejos de parar la broma, entre comillas, los fenómenos siguen increchendo. Y cuando María ya está con varios vecinos que están saliendo y entrando por el portal, empiezan a contemplar todos ellos, en total fueron 30 vecinos, cómo los focos estallan, cómo los focos aparecen, los cristales en diferentes sitios sin que nadie los toque, cómo siguen apareciendo bombillas que se desplazan por el hall, van cayendo por las escaleras sin que se rompan, y la situación llega a un límite extremo cuando, con más de 25 personas en el hall de entrada de ese número 1 de la calle Almagro, ven cómo una claraboya estalla sobre ellos. De repente aparece una llave inglesa, lo que provoca el terror y bueno, la búsqueda de soluciones. Y como cualquier persona normal, como tú, como yo, como cualquiera de los oyentes, esos 30 vecinos llaman a las fuerzas de seguridad del Estado. En este caso sale de la comisaría de la Rosaleda en Málaga, dos patrullas de la Policía Nacional, acuden al inmueble, hacen una primera inspección y delante de ellos vuelven a estallar los focos, a aparecer bombillas.
¿Delante de la propia policía?
De la propia policía.
Bueno.
Ellos en un momento determinado lo que creen es que una de dos. O se trata de una broma, pero no tienen la capacidad para descubrir al bromista. O, como están ubicados en la sierra, en el barrio de Gibralfaro, en el monte, puede ser producto por un movimiento de tierras. Y llaman a los bomberos. Llaman al centro de emergencias del Limonar. Y a las 12:30 se presenta una dotación de bomberos del Centro de Emergencias de Limonar que, junto a los policías, se convierten en testigos de lo imposible y así lo dejan reflejado en los informes oficiales a los que tuve acceso.
Es decir, vuelven a repetirse los sucesos estando presentes nuevamente
la policía y los bomberos. Y el cuerpo de bomberos. De allí, cuando hablas con María y con el resto de vecinos, ellos te dicen que salen como alma que lleva el diablo. Es decir, la policía, los policías locales que no buscan fantasmas, que no hacen programas de televisión ni de radio, que están acostumbrados a enfrentarse a situaciones psicológicamente muy duras, que su trabajo es mantener la calma y la seguridad de todos nosotros, descubren que no tienen explicación. Y como cualquier testigo de lo imposible, salen de allí como alma que lleva el diablo. 72 horas después, Chema se presenta en el inmueble, el concejal de Ciudadanía y de Seguridad, con los técnicos de medio ambiente del ayuntamiento. Lo que quieren descubrir es si ha habido algún tipo de movimiento sísmico, movimientos de tierra, fallo en la estructura del edificio capaz de provocar esa pesadilla, esa película de terror de casas encantadas y fenómenos paranormales que han vivido los vecinos del número 1 de la calle Almagro entre las 9 y las 12 del mediodía. Bueno, pues se fueron de allí con una sola conclusión: no hubo movimientos de tierras, no hay fallos estructurales, no hubo movimientos sísmicos. Conclusión: nadie sabe qué pasó entre las 9 y las 12 y media, 1 del mediodía, en el número 1 de la calle Almagro. Ese es el último expediente X español de que hemos tenido constancia, que se filtró a través de los medios de comunicación, concretamente el Diario Sur, del que hicimos amplios reportajes, muchos medios de comunicación, unos más sensacionalistas, vendiendo miedo, vendiendo posibles fraudes, vendiendo un millón de historias, y otros contando, bueno, pues que existen sucesos para los que no hay explicación, en el que se ven implicadas las fuerzas de seguridad del Estado, las instituciones. Y bueno, un expediente más que quedará sin resolver y con una incógnita, pero que te refleja la realidad. Personas normales como tú y como yo, como Borja, como cualquiera de los oyentes, un día cualquiera se enfrentan a algo que escapa a la razón.
Y en ese edificio se sabe si había lo típico, ¿no? No, bueno, es que aquí antes había un...
No, se especuló con un montón de historias. Hubo investigadores malagueños que más preocupados en acaparar minutos en programas de televisión y de radio, de ganar dinero con los reportajes, inventaron un montón de historias y falsearon un montón de sucesos. No se encontró una relación trágica con el edificio. Yo pude localizar a varios vecinos que habían vivido allí hace 20 años y que tuvieron experiencias en su casa interesantes, ¿eh? ¿Sí, más? Interesantes, con fenomenología poltergeist, de movimientos de objetos, de visiones, pero no tienen nada que ver con lo que ocurrió ese día 30. Ese día 30 pasó algo que a día de hoy todavía permanece sin explicación. Bueno, un caso, además, que en mi caso, o en mi persona, que he sido criticado por defenderlo, ¿no? Yo no sé lo que habrán hecho los demás investigadores o periodistas. A mí me coincidió grabando mi cortometraje Viaje de Vuelta. En aquellos meses pude realizar 10 viajes, convivir con María, con los vecinos, pasar horas y horas y horas allí. Creo que soy el único periodista que ha accedido a los informes oficiales, tanto de la policía local como del cuerpo de bomberos. Creo que soy el único periodista que ha podido entrevistar hasta el concejal de Ciudadanía. Y mira, nunca quizás se me han ido los anillos por decir que un caso es fraudulento. Es más, he denunciado muchos, pero aquí no encuentro explicación ni creo que se la encuentre todavía.
Bueno, lo que has dicho, quizás se quedará en otro de esos expedientes X que se convertirá en un clásico y que no ha tenido pues una solución, ¿no? Y que quizás no la llegue a tener nunca, como otros tantos casos, ¿no? Te decía antes lo de si había habido algo anteriormente allí, porque antes de conectar contigo hemos estado comentando el tema de los hospitales, ¿no? En tu libro, en Incógnita, un viaje en busca del misterio, hablas de diferentes hospitales y diferentes lugares que anteriormente habían sido hospitales, ¿no? El Hospital de Santiago en Úbeda, el antiguo Hospital La Cigüeña, el Hospital Maternal La Cigüeña, creo que
sí, en
Valencia. ¿Por qué crees que hay, por ejemplo, lo del hospital de La Cigüeña? La testigo creo que oía el canto de un niño. Claro, yo lo primero que pienso cuando oigo que alguien oye un grito de un niño o un niño cantando similar, yo siempre lo relaciono, por una historia personal que tuve hace muchos años, con gatos, ¿no? Pero la aparición de una señora por los pasillos.
Sí, bueno, Carmen, que era una, y Mercedes, que eran dos de los vigilantes de La Cigüeña, que actualmente es la Consejería de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana, al lado del río, del cauce del río Turia, la capital del Turia, en Valencia. Ellos decían escuchar el sonido del llanto de un niño, el lamento de un niño, y luego se toparon con lo que ellos describieron como una figura de una dama blanca, ataviada aparentemente con una especie de ropas o de telas blancas rosas, ¿no? De ahí se llama, de ahí viene su nombre que se filtró a la prensa, la dama blanca de la cigüeña. Bueno, mira, Meyers, uno de los padres de lo paranormal en 1900, cuando se creó la Sociedad Psíquica de Londres, determinó lo que hoy, de lo que hoy hablan todos y nadie le cita, que es un mal defecto. En el mundo de lo paranormal hay dos tipos de experiencias, unas relacionadas con el egregor, la teoría de la impregnación,
¿sí?,
que ya la postuló Meyers, que decía que los sucesos emocionales, normalmente con una carga negativa, asesinatos, violaciones, muertes luctuosas, se quedan grabadas, no sabemos cómo ni por qué, en el lugar. Es como una memoria dinámica, un bucle en el tiempo condenado a repetirse una y otra vez, como una fotografía borrosa que a lo largo de los años diferentes personas van viendo. Imagino que ahora mismo todos los oyentes tendrán en la mente, ¿no?, la imagen de esa dama blanca que pasea por una escalera, que ni mira al testigo, pero que muchas personas afirman ver. Eso es un espectro, sería un egregor. Y luego habría otra serie de casos, de expedientes que van un paso más allá, que muestran una trascendencia, que el fenómeno ya no se muestra al margen del testigo, sino que interactúa con él, dándole un mensaje del pasado, del presente o del futuro, y que nos muestra que hay algo más ahí. En este tipo de casos, tanto en el hospital de Úbeda, el antiguo hospital de Santiago, el Escorial andaluz, que lo llaman, donde sus cámaras de grabación están registrando fenómenos que no tienen mucha explicación, la dama blanca de la cigüeña y otros muchos pertenecerían al campo de la teoría de la impregnación. Es decir, las emociones, es como si fuera una memoria dinámica condenada a repetirse una y otra vez en esos lugares que diferentes testigos a lo largo del tiempo, bueno, con una sensibilidad especial lo ven. Luego tendríamos los otros expedientes, los que van un paso más allá, los que ponen en jaque todo. Nuestras coordenadas espaciotemporales, nuestra lógica, nuestra razón, incluso la que cambia la conciencia de los testigos que se enfrentan a ella.
Como es lógico, como podría ser el caso del hospital este, ¿no? Donde además, aparte de haber sido un hospital, el edificio anteriormente había sido un cementerio, había sido la sede del Santo Oficio, ¿no? Luego las grabaciones que se hicieron mediante videocámaras, por lo visto también fueron borradas. O sea, luego encima también le podríamos añadir un poco de teoría conspiranoica, ¿no? También es uno de estos casos que yo encuentro que tienen todo eso para ser apasionantes, ¿no? Y estos lugares con impregnación, y aquí nos iríamos en este, por ejemplo, en este otro también, esto lo estoy extrayendo de tu libro, Incógnita, que lo tengo aquí delante, el yacimiento arqueológico que antes has citado de Casa del Obispo.
Casa del Obispo.
Sí, allí también un lugar controlado todo domóticamente.
Y marcado por el misterio. Mira, la Casa del Obispo, el antiguo yacimiento de la Casa del Obispo, está al lado de la Catedral de la Manquita. La diferencia entre este edificio, Chema, y cualquier otro que hay en España, en cualquier otro, es que es un edificio domotizado. Es decir, está controlado todo por informática. Tiene 16 cámaras y todo lo que es el cierre, las temperaturas, la iluminación, la grabación, todo está controlado por un ordenador central. ¿Cuál es el problema? Cuando algo que parece muerto se hace realidad y se muestra vivo en el interior cuando no hay nadie. Y las cámaras, las 16, están grabando desde niños, la sala de neonatos, pasando por figuras luminosas con una misma dirección, aparente intencionalidad en su trayecto. Están grabando como algo invisible hace el recorrido por las diferentes salas y es capaz de encender las luces a su paso. Tú ves la imagen en las cámaras, se enciende la luz, pasa a alguien invisible, se apagan las luces y se encienden las de otra sala. Así sucesivamente. Y ahí están conviviendo con esa realidad. Y Germán Garbarino, que es su director, así me lo reconocía. Han tenido que llamar en diferentes ocasiones a las fuerzas de seguridad del Estado porque saltan las alarmas, como si alguien se hubiese colado y luego no hay nadie. Tienen trabajadores que deciden no seguir trabajando porque no pueden soportar ese miedo a lo invisible. Y como me decía él en la entrevista, y cuento en Incógnita, no es que ocurra todos los días, pero pasa a menudo.
incluso hubo una impregnación de una huella de un niño.
Bien.
Que eso también...
Sí, hay solamente tres casos que yo haya podido investigar. Cuando digo que haya podido investigar es acudiendo al lugar de los hechos, entrevistando a los testigos y haciendo mía la noticia. No escribo por internet ni me documento a base de lo que los demás cuentan.
Yeah.
Habría tres casos en donde hay huella de ese más allá. Uno sería calle Cister número 11, 6 de junio de 1991, el expediente Plasmijanés, ocurrió en Málaga, donde en una estantería, una oficina que en 72 horas acabó arrasada como si hubiese sido, ¿sí?, el escenario de un huracán, y exacto, ahí quedó una mano grabada en un sitio imposible, cinco huellas de cinco dedos de una mano. Otro caso sería el 5 de febrero de 1996, estación La Cañada, la Dama Blanca de La Cañada. Miguel Ángel Portillo, vigilante de seguridad, veía la aparición de una especie de dama sobrevolando el suelo que con una vara dejaba una estrella de cinco puntas y una serie de letras escritas. Un caso demoledor y fascinante. Y otro sería este, en la Casa del Obispo, al lado de la tumba de neonatos, donde las cámaras están grabando el paso de esas figuras de niños o niñas, no se sabe exactamente qué son, si niños o niñas, pero son infantes, son críos. Bueno, se ha quedado la huella de un pie infantil, en un material además en el que no se puede quedar grabado nada, y además tampoco se puede borrar, son las huellas del otro lado.
Es impresionante, la verdad es que es impresionante. Tenemos multitud de cosas que tenemos que hablar contigo, creo que te tendremos que llamar en otro momento, Fran.
Cuando quieras, Chema, sabes que hacer radio contigo, compartir contigo nuestras historias...
Pues muchas
no
gracias.
No solamente me ilusionan, sino que me hacen sentirme vivo y me hacen
y yo creo que a nuestros oyentes también. Una cosa, bueno, quiero decirte. He intentado encontrar Incógnita, un viaje en busca del misterio, editado por EDAF en las Islas Baleares, y la verdad es que me ha costado bastante. Lo he tenido que hacer bajo pedido. Lo digo para que lo comentes.
Ya sabes cómo es el mundo editorial.
Bueno, ¿sí? Pero que lo comentes con la editorial, que no es la primera vez que nos pasa, que no tenemos stock.
Cualquiera de los...
Vale, o sea que hay que hacerlo.
Gracias por el capote, Chema, pero si alguno va a la Casa del Libro, al Corte Inglés, al Arnac, a cualquiera de sus librerías habituales y no encuentre Incógnita, bueno, pues que se lo pida.
Sí, y a las 24 horas la tienes aquí, pero si yo lo veo encima del mostrador del Corte Inglés, por decir uno, que aquí no tenemos Fnac,
bueno,
o en Agapea...
Habrá que hacer algo, y ahora yo me voy al Camino de Santiago, pero cuando vuelva nos vamos para allá, ¿vale? Y hacemos juntos un mano a mano ahí en Mallorca y en mi isla querida, en mi Ibiza.
También te contaré cosas un día de estos fuera de micro de Ibiza.
Tenemos que buscar túneles subterráneos, tú sabes.
Sí, señor. Tenemos muchas cosas por hacer, Fran, tenemos muchas cosas de qué hablar.
Lo sé, hermano.
¿Cuándo vas al Camino? ¿Por cuarta vez?
En 15 días, no, sexta vez.
Sexta, vale, pues mira, me faltan sexta. Dos. ¿Ves cómo tenemos que ponernos al día, Fran? ¿Te das cuenta?
Sexta.
Oye, Fran.
En 15 días, el día 19, Dios mediante, cojo el autobús para el Camino original, el Camino Aragonés. Todos aquellos que han hecho el camino desde Roncesvalles, bueno, han hecho el camino que todo el mundo conoce, pero es un camino creado en el siglo XII por la Orden del Cluny, que fue popularizado por Aymeric Picot, su códice calistino, recientemente robado y que ha acaparado titulares en la prensa. Bueno, llegó el Camino Aragonés, que es el que entra por el puerto de Somport, baja por Candanchú, Villanúa, hasta Jaca. Es la ruta del Santo Grial que hoy se guarda en Valencia, que estuvo en las islas, en tus islas.
Sí,
guardado,
exacto,
y venerado durante un tiempo.
Cuando la Guerra de la Independencia.
El día 20 miraré si puedo atravesar los Pirineos por donde quiero, porque las condiciones estos meses han sido duras, y si puedo, pues el día 21, celebrando el equinoccio, la llegada del Sol Invictus, sabes que soy pagano,
sí,
respeto todas las creencias, pues comienzo a andar el millón de pasos hasta que el camino quiera. Mi intención es llegar a Finisterre y Utrella, más allá.
Y
el camino siempre decide buscando, bueno, pues lo que nos gusta, Chema.
Exacto.
Ovnis, fantasmas, milagros, reliquias, historias desconocidas.
Incógnitas.
Historias heterodoxas.
Exacto.
El misterio de los constructores y sobre todo encontrándome a mí mismo, como siempre, en el camino.
Qué envidia me das.
Bueno, cuando tengan pollas
También.
En medio del campo, esté solo pasando frío, te llamo.
Vale.
No te daré tanta envidia.
Seguro que sí. Oye, Fran, seguimos en contacto. Muchísimas gracias por este tiempo en un sábado por la noche. Y bueno, que sepas que los micrófonos de IB3 Radio y de Fondo de Misteris están abiertos para ti y para cuando quieras.
Un placer, gracias. Sabes a que ti. Estás en mi corazón.
Igualmente.
Gemma, dale duro. A la gente.
Lo haremos, no lo dudes. Un beso muy fuerte, Fran.
Suerte, abrazote fuerte.
Igualmente, hasta pronto.
Font de Misteris, amb Gemma Font. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Al voltant de la mitjanit no ens limitem a parlar de la història del jazz. Fem història. Al voltant de la mitjanit. El programa de jazz d'IB3 Ràdio, dissabte a mitjanit, amb Ferran Pereira.
IB3 Ràdio. 10 anys amb tu. A IB3 Ràdio, els matins són per a tu. Perquè t'informis. Per escoltar els protagonistes de l'actualitat. Perquè reflexionis, perquè t'agrada sentir el dia a dia. Escolta el Faristol d'IB3 Ràdio amb Àngel Seguí, de dilluns a divendres a les 8 del matí. IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Gemma Font.
Seguim a Font de Misteris, en sintonia d'IB3 Ràdio. Hem estat conversant amb en Fran Contreras, mos ha contat un parell de casos només d'Edificis Encantats, encara que haguem estat més de mitja hora parlant amb ell, mos sol passar, que mos enredam, no som l'únic que me passa, que
no,
se me'n va al cap.
Que més en Fran és una persona de paraula fàcil.
Sí, a més, és vera que té molta cosa que contar, sap moltes coses. Jo recordo no fa molt un pic que de casualitat va sortir un tema d'aquí, de les nostres illes, i va començar a donar-me dades, i jo deia, però com és possible que te puguis recordar de tantes històries, no?, com té en el seu cap, no? També són molt d'anys de dedicació, sempre és apassionant, i és vera. Jo quan puguem, tornarem a convidar-lo a seguir aportant. A més, ella ha dit quatre secretats que jo no havia contat mai, no? Aquestes coses que tampoc, tampoc fa falta dir-les, però sí que és vera que són molt d'anys que duim darrere d'aquest tipus de coses.
Ara que fai el camí?
Ara que fai el camí, que tinguis les seves bòfigues...
La teva enveja?
Total i absoluta.
No, m'ho guanyarà de quatre vegades?
Sí, exactament. També ho solventarem, no te preocupis, que això també ho solventarem. Estem en temes d'edificis encantats, recordant que tenim els nostres mitjans de comunicació amb altres oberts, Facebook, Twitter, Sergio.
Facebook, Twitter i correu electrònic fondemisteris@vetradio.com.
Si qualcú ens ha de comentar qualque cosa respecte a això. Ara, quan entràvem, el company de seguretat han comentat que anàvem a fer un programa, tornàvem a parlar d'edificis encantats, i ens ha comentat que els vigilants, lògicament, són aquest punt filipí, com se deia, un punt filipí a l'hora de poder trascar, de poder treure informació, de saber que és el que pot haver en el darrere d'aquestes històries, no? I de seguida mos ha parlat, i és vera, d'un altre, no? Perquè estem parlant d'edificis encantats, no? Molt d'ells públics, seus de conselleries, com hem vist, seus d'actes socials, però també hi ha d'altres, no? Els hotels, i això és el que ens ha comentat el nostre company de seguretat. Però m'imaginaré, no? Tal vegada no és tan comú com els hospitals, però també hi tenim constància, no? Millor dit, més que constància, tenim testimonis a les nostres illes, no? Abans volem confirmar tots aquests que mos heu dit, com els mateixos que mos ha dit ara el company, aquest, un d'ells, per exemple, està per la zona que mos ha comentat de Cala Major, la ciutat de Palma de Mallorca. Allà, per exemple, n'hi ha un. Després, un altre hotel que podríem anomenar en misteri, no direm que, quin és, però podem dir que està per davés Llucmajor. És un hotel nou, de molt de luxe, i que mos han dit ja un parell de persones que també un es pot trobar amb l'inexplicable, no? Un hotel que està dins un camí, no diré res més. Si qualcú té més informació, això, Facebook, Twitter, correu electrònic. Nosaltres, ja sabeu, ni posam ni llevam, nosaltres es posam les dades, així que quan tinguem informació ho difondrem. Borja, hotels.
Hotels, i de fet, un parell des que hem de comentar ets ha mencionat en Fran. Començant, si vos pareix, bé, anant cap a la zona de Barcelona, molt a prop de la ciutat, a la vora riu Cardoner, damunt un petit turó de 50 metres d'alt, se troba conegut com a Parador de Cardona, que va obrir les seves portes l'any 1976. I que és una fortificació amb construccions que daten d'entre els segles 9 i 11. És un recinte que va pertanyer als ducs de Cardona i que va estar allà temps deshabitat.
I des de quan hi ha aquestes històries, aquests fenòmens que podríem denominar, com a mínim, estranys?
Estranys, sí. I de, precisament des de que se va inaugurar el parador, com deia fa un moment, en 1976. Els fenòmens, segons se diu, se concentren en el pis número 7. Allà compareix el fantasma d'una dona vestida en robes medievals i que camina a poc en sa mirada trista. Dona que de vegades, a més, va acompanyada per un cavaller vestit també en robes pròpies de l'edat mitjana. Però, curiosament, aquest no és el fenomen que més fa mal anat en el parador de Cardona. N'hi ha un encara més sorprenent, si és possible.
I de quin fenomen estem parlant?
Idò, és que suposadament succeeix a l'habitació 712. Segons se diu, una hora baixa com una altra, unes dones de sanatatge estaven fent la seva feina habitual, ja quedava poc per acabar, i estaven a la darrera planta, número 7. Anaven tocant, com sempre, porta per porta, a menys si qualcú de les habitacions de res. I quan arriben a la 712, toquen la porta, i a l'altre costat una veu greu, es diu, esperi. En principi res fora de l'hora habitual, no? Una cosa, porta més gent a les habitacions de hotels, clar. Bé, en aquell moment, però les dones recorden que aquella habitació hauria d'estar buida, la qual ja comença a ser sospitós. I clar, naturalment estranyades, tornen a tocar la porta i se torna a sentir aquella veu greu que diu, esperi. Les dones se comencen a inquietar de veres. Havien sentit, sí, històries de veus i de passes desconegudes des que se va fer la reforma de recinte, però a elles no els havia passat mai res. Per tant, el que fan després de...
Sí, però ara deia, què van fer?
Sí, després de sentir aquesta estranya veu, doncs, davallen a recepció, confirmen que la 712 està buida, agafen la clau mestra i aconsegueixen obrir la porta. I en ser de dins de l'habitació, comproven que ja no hi ha ningú i que tot està en borda. Tot llevat del lavabo, el qual també és curiós. Aquest pareix que acaba de ser empleat i en terra hi ha unes poques petjades que s'aturen com si la persona que s'hagués fet hagués desaparegut així com a la cop. Avui en dia, la veritat és que, també com a curiositat, aquesta habitació no se sol donar als clients, llevat de que la demanis expressament. I bé, podríem dir, en aquest cas concret al manco, que hagi o no hagi fenòmens estranys, s'ha convertit en una espècie de destí per les mans del misteri.
Ara has dit lo de l'habitació, abans hem estat parlant d'hospitals. Una de les coses que volen comprovar és si en aquests hospitals on diuen que hi ha habitacions no?
Inquietants,
sí, perquè la paraula maleïda tampoc, perquè potser és tot el contrari, no? I a veure si aquestes habitacions que estan considerades estranyes, inquietants, com ha dit en Borja, a veure si s'adonen o no s'adonen normalment en els pacients, no? perquè hi ha, de veritat, que hi ha històries inquietants. M'ha arribat un missatget que té relació amb això que estem parlant, i ara veuràs, diu, si vols, per favor.
Sí, diu així: sense cap tipus de dubte, sa presó d'Illetes, que està abandonada. La varen visitar de vespre i va ser una sensació que mai oblidaré.
Tal vegada, sa presó d'Illetes, sa antiga presó militar d'Illetes, que no se pot visitar, que està tancada, que no està oberta en el públic, per tant, igual que, en, per exemple, en Sondureta, no se pot anar-hi, no se pot anar-hi. Sondureta, per exemple, està tot vigilat, hi ha càmeres de seguretat, hi ha rondes de vigilància, etc., i una cosa semblant passa en la presó d'Illetes, que crec que ja és propietat privada, no estic segur. Tal vegada també se convertirà en un hotel, i qui sap, qui sap si també formarà part d'aquests hotels mereïts. Hotels. No sé si la setmana passada vàrem estar parlant, perquè clar, jo duc una setmana pensant en edificis encantats, encissats i semblants.
I somiant. No ve quant, però si ve somiant, bon, és igual.
Sí, és igual. O no. El Gran Hotel. El Gran Hotel de Palma.
Ho varen comentar.
Ho varen comentar amb antena. Val, i de... Igual que he dit el Gran Hotel, que he dit un altre per d'haver Llumallor, que he dit un altre per d'haver Cala Major, un altre per Serenal. Un altre per Serenal en nom molt romàntic. Val? Aquest altre. Sí, sí. Un altre que posaran per si la gent mos vol donar informació, la gent, els nostres oients, que tant els agrada, de manera anònima també, no faran públic els noms, si qualcú no vol.
Ara me rebé, tornant un moment en els hospitals, un cas que també van contar fa no fa gaire. No direm els noms de l'hospital, tampoc fa falta, de moment. No, xerraven de que gent major, a punt de morir, veia com es anava a veure una nina petita. És molt inquietant, també.
Sí.
Això una, aquí a les Balears.
Una crida en el personal que fa feina en els hospitals de les nostres illes, també, que veus, això també, quan a vegades un ha parlat amb metges i semblants, un se'n dona compte que tampoc volen xerrar, que és un poc el que comentàvem amb en Fran, perquè, clar, un el que no vol és que després se pensin que és que un ha perdut el nord, que ha perdut el cap, o qualsevol cosa d'aquestes, no? que li prenguin el pèl o que perdi la seva credibilitat. No? Bé, amb el tema dels hotels, que era el que estàvem parlant, pot ser una manera de fer publicitat, com pens que hi ha molts que ho fan, i també pot ser que sigui més bé tot el contrari. Jo, les preguntes quan he anat pel Gran Hotel a demanar a men si sabien qualque cosa, ja ho van comentar, normalment la gent no vol dir res. Però conta un parell d'hotels. En Fran ha parlat de l'Hotel Corona d'Aragón.
Sí, precisament amb...
Podríem aprofundir. Sí. Ja no se diu Hotel Corona d'Aragón.
No, ara és Maria Zaragoza. Bé, allà, l'any 1979, se va produir un terrible incendi que va acabar en la vida de ni més ni manco que 83 persones. Un incendi que se va originar a l'habitació 510. D'ençà, hi ha una constant de casos de suposades aparicions fantasmals en aquells passadissos, de llums que s'encenen i s'apaguen tots sols, i fins i tot de cridades telefòniques a la recepció i que provenen d'aquesta habitació 510 quan se troba buida. Lo qual fa por. Imagineu que estàveu a la recepció fent feina i que vol sonar una cridada telefònica d'una habitació on no hi ha ningú.
La veritat és que sí. Hi va haver... Ha hagut investigacions damunt d'aquest tema.
Bé, més...
Sabrem, ja, un altre.
Sí,
un altre.
Sí.
Hem dit breu, no, ara no ens hem d'enredar amb aquest hotel.
Bé, un altre curiós hotel dins aquesta geografia espanyola d'hotels suposadament encantats és el segon antic, el segon hotel més antic que tenim en funcionament, que data de 1881. Se troba a Pamplona i du per nom La Perla. Allà van dormir, per exemple, il·lustres com el rei Alfons XIII o en Hemingway. Quan està entre Sant Fermín i Sant Fermín, descansava allà, a La Perla. S'ho passava molt bé. Bé, sí.
No faré cap comentari, no que has dit ara d'en Hemingway.
Res dolent i res que no se sàpiga.
No, ja està.
Bé, la qüestió és que allà a La Perla, des de fa d'haver un segle, s'aixerra que entre els seus murs apareix de tant en quant una figura negra estranya, un aspecte amenaçador, diuen, però amb una actitud en principi amable, ja que mai li ha fet res a ningú. També és interessant.
Aquesta té semblança... Mira, abans deia allò de fer comparances en coses d'aquí i d'allà, aquesta té semblança amb el museu que vaig comentar a Eivissa. I també diu una cosa, encara que la situació sigui bastant desglai, no?, trobar-se amb una cosa d'aquestes, normalment no hi ha massa casos constatats de que hi hagi una repercussió física, no?, directa amb els testimonis, no? Per tant, tampoc...
No gaire, però no fa que perdin o que se'ls perdi respecte en aquestes històries, francament.
No, clar.
Mai se sap, no? No té per què passar res, però i si passa? És el que sempre veiem.
Sí, exacte, i si passa. I si passen coses d'aquestes, quan no... el punt on deu haver més seria en els Estats Units, com no?
Sí, de fet, aquí hi ha dues dotzones quasi d'hotels encantats, així, a grosso modo, en els Estats Units, farem un parell de més. Bé, anem, si voleu, a un dels que particularment també és més gràcia me fan, la gràcia entre cometes, a Los Angeles, a Hollywood, allà és l'hotel Roosevelt. Hotel que, fent una mica de broma si voleu, poden dir que té quasi més clients fantasmal que de carn i os.
Tu també. Hotel Roosevelt, bueno, si estem fent publicitat. Hotel Roosevelt a Los Angeles.
A Los Angeles, sí, a Hollywood. Bé, entre les impressions més destacades de les múltiples que estan recollides, tenim ni més ni manco que et suporta el fantasma d'Anna Marilyn Monroe. Sempre davant, curiosament, es mirai de l'habitació que era la seva favorita, que és la 1200.
Sí.
És curiós.
Sí que és curiós.
Bé, a prop d'allà, a l'habitació 928, suposadament s'apareix l'esperit de Montgomery Clift. I, per acabar, amb aquest hotel Roosevelt, se diu també que a la planta 12 apareix l'esperit de la dona d'un altre dels grans, en mayúscules, de les històries de cine. Es Macaron Lombard, la dona d'en Clark Gable.
A veure. Vull dir, que hi hagi aparicions...
Val.
D'acord, que se repetesquin, es puguin repetir, també, però que sàpiguen fins i tot qui és...
És més complicat.
Sí, i a més...
A lo millor que esto del podientar amb això que és de reclam turístic, per aventura.
Tal vegada. Res que dir,
No, evidentment.
Cadascú aprofita la circumstància que pot, no? És a dir, si jo no puc cridar a Marilyn Monroe, en primer lloc, perquè malauradament va morir, que fes un spot publicitari i de reclam el seu esperit, no? Bé, està bé. Anem a Ohio.
Ohio. Hotel Golden Lamp, o sigui, és me dobrat. No impressiona tant, per ventura.
No.
Però bé.
Porja.
En aquest lloc és conegut perquè diuen que s'apareix el fantasma de jutge George Sherman, que va morir allà 1892. És un hotel, com a la majoria, si bé tots, crec, avui en dia està prohibit fumar. Però com a curiositat, quan suposadament apareix el fantasma de jutge, l'habitació on compareix comença a fer olor a tabac. Tabac en el qual, per cert, era aficionat en Sherman.
Tema de tabac. Hi ha aparicions. Una... Mira, ara... Una se produeix a un hotel rural de l'illa de Mallorca, on s'apareix un home, segons diuen les antigues cròniques, fumant en pipa. Com el nostre col·laborador, en Gavi Rigo, gran fumador de pipa. I de, com ho diríem, aquesta és una possessió antiga que s'ha convertit en un hotel rural, en una hospederia rural. És preciós, és perfecte, però ja a principis del segle XX ja se deia que allà, per davant les golfes, s'apareixia, avui no vaixem estar parlant d'ell, es compte mal fumant en pipa. Lo qual pens que és molt curiós. Un altre indret on també apareix qualcú fumant en pipa, crec que era no estic segur, era per Banyalbufar, però no estic segur si era en el Puiget o en el Rafal de Planici. també un altre fumant en pipa. Curiós també lo del tabac. Estàvem en el me dorat.
Sí, exacte. També en el Golden Lamp, ja ho direm bé, hi ha dues aparicions més també simpàtiques i curioses, que serien na Sara i na Lisa Gray. Serien sa neboda i sa fia respectivament d'un dels propietaris que va tenir aquell...
No sé, hotel. No sé a on li veus sa simpatia a l'aparició de ses dues nebodes. Però bé, tu mateix.
Font de Misteris, amb Txema Font. IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears. Que se sent, es comenta, es compara, es punxa, es digitalitza, es balla, es veu, se segueix, s'odia, se silencia, se socialitza, es comparteix, s'estima, es recorda, s'oblida, es descobreix, s'investiga, s'estudia, s'escriu, s'esborra, s'enregistra, es toca, s'interpreta... I tu, escoltes música? A IB3 Ràdio cada cap de setmana volen que escoltis bones cançons de tots els estils, èpoques i condicions, perquè la resta ja és cosa teva. IB3 Música, dissabte i diumenge cap vespre, amb Tito Fuster. IB3 Ràdio. 10 anys amb tu. IB3 Ràdio et proposa conèixer tot allò que envolta i fa possible el món educatiu. Juan Riera Roca presenta Paideia, el programa centrat en la comunitat educativa de les Illes Balears. Paideia, diumenge, a les 3 del capvespre, a IB3 Ràdio, amb Juan Riera Roca. IB3 Ràdio, més a prop del teu municipi. De dilluns a divendres, a migdia, connecta amb tot allò que passa al teu voltant amb la informació i l'actualitat més pròxim.
El Faristol Menorca.
El Faristol Mallorca.
El Faristol Eivissa i Formentera.
IB3 Ràdio, més a prop de tu. Font de Misteris, amb Txema Font.
Seguim a Font de Misteris, a la sintonia de IB3 Ràdio. A Menorca mos podeu escoltar en el 88.6 de la freqüència modulada. Estàvem parlant d'hotels encantats. Sergio, tenim qualque missatge que ens ha arribat, que ens diuen, perquè són d'ara mateix per això mateix, no? Vull dir...
Bé, l'Antonella mos diu que l'edifici que més sensacions positives la transmès és la Seu de Mallorca, sobretot el dia del famós buit de llum.
Ah.
No tot han de ser sensacions desagradables i terribles.
Curiós.
És una sensació que... També puc compartir el que diu aquest oient?
És vera, perquè no havíem pensat en les sensacions positives, veus? Greu error... Per part...
citant en Fran, pensamiento positivo...
Pensamiento positivo, bé, en Fran i les nostres utopies de mitjanit, no? Està bé, n'hi ha qualcuna més? Això ho hauríem de fer, xarxes, no sé si... Bé.
Sí, però són importants, no?
No, són importants i també el que fas és que així, com sempre te votam, així no te votam.
M'ho col·lo allà al mig.
Val, molt bé, molt bé.
Bé, si per exemple en Rosa també mos diu, el joc on he passat pitjor ha estat a les catacumbes de Palma.
Això sí que també, efectivament, les catacumbes del cementeri de municipal de Palma, que estan en el camí de Jesús, que és conegut com a Sant Valentí, no és altre, no és de la carretera Vea d'Inca. Ara m'anaven els romans per la carretera d'Inca. No, el que deia, que lo de les catacumbes és vera que donen... sí... donen bastant de mal rotllo, la veritat és que sí, no és un lloc agradable per anar-hi. I si parlam de situacions d'esglai, situacions que posen espel de punta, no? En aquest cas, un hotel i que només de recordar el nom un cent, com dirien, Calfreds, no? Com no?
Clar, sí, i això ara, que ara sentirem, que ara posarem, sí. a què vos recorda?
No temáis, soy vuestra mamá, ita, ita, ita. Tengo la voz gruesa, es que estoy afónica. Vamos, cabritillos, dejadme entrar.
Sí, jo crec que ho heu adivinat vosaltres i l'audiència segurament també. És un dels moments àlgids de la pel·lícula El resplendor d'en Kubrick, que per cert avui celebrem l'aniversari de la seva mort l'any 99. Bé, El resplendor basada en la novel·la d'en Stephen King i protagonitzada per un vertader geni com és en Jack Nicholson. I doncs, precisament, l'hotel on se va inspirar en Stephen King per escriure aquesta obra, el Stanley Hotel, també està suposadament encantat. L'autor va dormir a l'habitació 217 i, segons pareix, va percebre sensacions i ronyons estranys, com, per exemple, passes quan no hi ha ningú. Se poden sentir, també, diuen, ronyons com de festa, de gent xerrant i fins i tot d'un piano que toca tot sol. També me recordo el que surt a la pel·lícula, precisament. I si haguessin de triar punts calents, per dir-ho de qualque manera, serien les habitacions 207, 401, 407 i 408.
I això també ho hem volgut posar per fer-li una miqueta, per retre-li una miqueta d'homenatge en Jack Nicholson, no? Perquè, bé...
Sí, en Nicholson, que segons les darreres informacions, bé, hi ha certa contradicció, però bé, diuen que està tan malalt d'Alzheimer que tan sols és capaç de recordar qui és.
Sí, i és vera que la informació es contradiu, no? Diuen que sí, diuen que no, tal vegada pot ser que sigui una llegenda urbana, no? És que... Es que estigui o no estigui malalt d'Alzheimer, en qualsevol cas seria molt tràgic, no? Un hotel més i aturar amb bestesa dels edificis.
No el tenia apuntat, el volia fer de memòria perquè m'agrada especialment. És un hotel que està també als Estats Units, està a Dakota del Sur i se diu l'hotel Bullock, a un poble amb un nom també bastant intrigant que és Deadwood. A més, fa una sèrie, m'agrada fer una sèrie de televisió ambientada amb aquesta història, i és un hotel de final del segle XIX. Només és curiós perquè en Bullock aquest era el xèrif del poble de Deadwood. Se va construir l'hotel, el que era el salón un dels salons del poble, que estava regentat per un tal Al Swearinger, si no recordo malament. I bé, quan en Swearinger va morir, en Bullock va comprar. Allà varen matar un dels grans pistolers del Far West, que era en Bill Hickok, més jugant de cartes. D'ençà hi ha la famosa tirada de cartes que és la mano del muerto, que és la que duia ell abans de morir. Bé, i allà se senten, a part de tant en quant tires quan no hi ha ningú disparant, se senten passes, se senten... bé, pots sentir com criden el teu nom quan no hi ha ningú que te pugui cridar. No deixa també de ser interessant.
Molt, molt interessant. Ara mos hem anat fins a Dakota del Sur. Recordem que nosaltres també aquí a les nostres estimades illes diuen també que tenim els nostres hotels encisats, no? Bé, no ho sé, si en sabeu de qualcú, si teniu testimoni, si sabeu de qualcú que hagi tingut, passeu-me a sobre.
Font de Misteris, amb Xema Font.
Deixarem el tema dels edificis encantats. Queda molta cosa per dir. A part dels edificis, ja ho varen comentar, també m'apareix en Ventana la setmana passada, lo de què hi vol, però no només també hi ha situacions que, per cert, vaig estar parlant amb un home que en sap molt d'aviació, Luis Lozano, i me va dir que li estranyava molt l'història del vol aquell, que és un tema que és veritablement és molt interessant, però a part també tenim el tema dels vaixells.
Més clàssics, vaixells fantasmes.
No hem parlat de cap d'ells, que segurament en venia. Però ara volem entrar, ja un altre dia seguirem parlant d'edificis encantats a mesura que anem tenint s'informació. Ara, si un cas, donarem pas en aquesta secció que nosaltres venim denominant Món Diversos, que som on tractem d'espipejar una miqueta la realitat del que mos envolta i aquestes coses que ens criden l'atenció. I tenim un... No hem comentat... mos hem tornat a botar la bibliografia. Quin desastre. Nosaltres hauríem de venir aquí amb un guió molt... perquè és que m'ho s'ha votat tot. Bé, és igual, ho dic jo. Qualsevol dels llibres, crec que ja ho vaig dir la setmana passada, però ho torno a dir. Qualsevol dels llibres d'en Francisco Contreras Gil. Cases encantades, enigmas pendientes, una investigación a fondo de los expedientes X españoles, per exemple, Incógnita, un viaje en busca del misterio. Qualsevol d'ells...
Fantasmas, hay alguien ahí?
També, un altre. Fantasmas, hay alguien allí o al otro lado? Hay alguien al otro lado o hay alguien allí? Ah, no me'n recordo.
Ara que no me'n sent?
Sí. No, però ho hauré de saber. La setmana que ve enmendaremos el error, com deia aquell. Val, tenim un bon número de notícies i mos estan tornant a anar per les branques.
Sí, podem anar començant, tio.
Sí, sí.
Bé,
n'hi ha de transcendentals, també.
Sí, sí. Podem començar amb una notícia que varen poder llegir a tots els mitjans per la seva rellevància i que deia així. El Mundo, per exemple, deia la mandíbula de nuestro antepasado más antiguo. Dos trabajos publicados en paralelo por las revistas Science y Nature han publicado el hallazgo de una mandíbula del género Homo, datada en 2,8 millones de años de antigüedad. Este hallazgo aclararía que hace alrededor de 2 millones de años habitaba en África dos o más especies asignadas hasta la fecha a Homo habilis.
El resum de tot això és que hauríem de reescriure una altra vegada la història.
No puc estar més d'acord. És una altra notícia més de les moltes que, per fortuna, surten cada any i que em demostren que no saben res.
I que tot està en constant moviment, no? I que, aleshores, la realitat, també ja ho van comentar en el seu dia, probablement no ningú reescriurà res, no? I se quedarà tot com estava. Penso, es vol, en el que abans feia referència, que no me sortia el nom, el número era es vol 401, que no me sortia i ara m'ha sortit. Un altre.
I ja seguim amb descobriments i ara ens anem fins a 5.000 anys abans, perquè el Comercio de Perú han pogut llegir que hayan en Checta indicios de escritura de hace 5.000 años. Arqueólogos descubren signos que se repiten en varios petroglifos en la Sierra de Lima. Según las hipótesis, este sistema de escritura tendría vínculos con tradiciones ancestrales en la Amazonia. Para descifrar estos códigos, la clave estaría en el conocimiento milenario de los pueblos amazónicos, ya que hay testimonios de comunidades que los yaneshas, que aseguran haber hecho viajes de peregrinación a la costa central.
I parlant de reescriure la història, què passa si realment tenim escritura a l'antic Perú de fa 5.000 anys? On va quedar aquest coneixement?
I per què les cultures posteriors la varen deixar d'utilitzar? Per recordar que els incas no tenien una escritura com a tal, se basaven... que sapiguem.
Això t'anava a dir, perquè això ho han trobat ara, lo de
fins ara,
Perú.
Fins ara sabem que els incas empleaven una cultura, també s'ha de recordar, milers d'anys posterior a ser que estem aquí comentant, empleaven nus, els famosos quipus, per recabar dades, per recabar comptes, i no tenien un sistema d'escriptura convencional per així dir-ho. I fa que sigui aquesta notícia bastant sorprenent.
La veritat és que sí, el que a lo millor passa és que encara no han trobat aquella informació que ens permetrà saber el per què d'aquest enigma, no? D'aquesta incògnita, que avui anava d'incògnites.
Bé, seguim amb més descobriments, avui la cosa va de descobriments i ara ens anem cap a la selva d'Honduras, perquè segons han pogut llegir a Mallorca Diario, Europa Press i altres mitjans, descoberta una ciutat perdida en la selva. Una expedició d'arqueòlegs ha hallado en la selva de Honduras los restos de una ciutat perdida de una misteriosa cultura hasta ahora desconocida. Al parecer, el novedoso lugar podía corresponder a la legendaria ciudad blanca o ciudad del dios Mono. El descubrimiento, que ha sido publicado por National Geographic, pone de manifiesto que los restos pertenecen, a diferencia de la cultura maya, a una cultura desaparecida y poco estudiada a la que todavía no han asignado un nombre.
Bé, aquí tornant a tenir el que dèiem ara fa un moment, no? Ara han trobat això, probablement a partir d'aquí podran treure més informació, però jo pens, no sé què penseu, però jo pens que encara queda cosa, roman cosa per descobrir.
Sí, és que de fet aquí a les Balears, des de la prehistòria fins ara, hi ha possibilitats de que hi hagi civilitzacions, o potser no, però sí assentaments que estiguin davall de la mà, perquè la mà ha pujat bastant durant aquests anys, i clar, hi ha moltes coses que encara podrien estar allà a baix.
Podria ser, queda moltes coses per trobar, queda moltes coses per saber. Crec que hi havia un comentari a les xarxes precisament d'una de les ciutats amagades. Si arribem a les xarxes ho llegirem, i si no una altra setmana.
Bé,
sí. Seguim en les troballes, perquè com dèiem aquesta setmana informativament, per jo d'alguna manera, ha estat molt, molt rica, no? en les notícies que tenen cabuda a la nostra secció de món diversos, i ara ens anem cap a l'antiga Palestina, la Palestina del conegut com a Jesús el Nazaret, perquè segons sembla, segons pareix, diuen que han localitzat la casa a Bombà, la casa de Nadó, per jo qualque manera, a on va créixer en Jesús de Nazaret, juntament amb en Maria i en Sant José, no?
Bé, és un titular demolador, podríem dir, no? Seria una d'aquestes notícies també que farien canviar la història. I resulta que un grup d'arqueòlegs de la Universitat de Reading, i no, precisament han trobat una casa a Nazaret que està datada en el segle I de la nostra era. Però clar, la pregunta seria com poden identificar aquesta casa com la casa de Jesús. És complicat. I bé, segons pareix, des de fa segles, des de la mitjana, allà existeix una iglesi bizantina que du per nom Iglesia de la Nutrición, on van aparèixer uns certs mosaics que mostraven imatges precisament de la Nativitat de Jesús, i pues, s'ha assimilat aquelles imatges en sa data i en sa possibilitat de que sigui efectivament el lloc on va viure el bon Jesús.
Sí, també hi ha qui diuen que hi ha un escrit de segle VII, no me'n record com se deia, un abat que el va escriure, i que cita aquesta casa, per dir-ho d'alguna manera, com on va viure en Jesús el Nazaret. Clar, va ser en el segle VII, havien passat quasi 700 anys. Què ben que diem amb això? Que perquè jo ara digui que en Cristóbal Colón no era ni de Felenich ni de Eivissa, sinó que era de Mancor de la Vall, perquè jo ho digui després de 500 anys, d'aquí 2000 no s'ha de tenir com una informació certa, no? Si només és perquè ho hagi dit qualque antic. No ho sé, és una d'aquestes reflexions que a vegades me venen.
En el tema d'identificar coses relacionades amb el bon Jesús, hi ha un problema que se sol oblidar, pens, i és que el nom de Jesús, precisament, en aquella època era segurament el nom més comú entre la població, i per tant, pues, clar, quan deia Jesús podria anar a Nazaret en el segle I? Pues moltíssims.
Clar.
i això fa també que sigui més difícil identificar qualsevol troballa.
Sí, de totes maneres, bé, això tens raó, perquè fa poc va sortir una tomba que també deia això, no? I deia que era d'en Jesús, i dius, clar, però és que el millor és això, que era un nom molt comú. Però ja m'ha cridat l'atenció sobretot això, no? El mateix. No, és que això se va escriure a segle III, ja, és que havien passat 300 anys. I què té que veure? És a dir, 300 anys són molt d'anys, eh? I a més, sa gent no vivia tant de temps com ara normalment. I bé, ja que estem parlant de Jesús, tenim una altra notícia relacionada, que a més avui hem parlat d'una cosa molt semblant, perquè té relació amb sa copa que va emprar, sempre suposadament, en es que se va conèixer com es darrer sopar. Nosaltres hem parlat aquí d'escalça de València, que va estar a les nostres illes, va estar a Eivissa i va estar a Mallorca a principis del segle XIX, quan la guerra de la independència, no? Però ara
va, ser curiós, ara que ho dius, la manera en la qual se va salvar el serial.
El nostre d'aquí, dius?
És que va venir aquí, és de València, perquè va venir juntament amb la tresor de la tresor en plata, sobretot de la catedral de València, i el serial se va salvar perquè el capellà que el va dur els tres mesos bons que va estar aquí a Palma no se va treure de sa roba. El que sí que va se va treure va ser el tresor de sa catedral, que va quedar a l'actual estudi en el Lulià, i allà se va fondre per fer moneda, per armament i per altres històries, pues, contra els francesos. Per tant, el millor, si el Grial hagués estat despistat, com aquell que diu, m'haguessin quedat sense relíquia.
Tal vegada? Qualque dia hauríem d'aprofundir. Mira, podríem parlar amb en Fran, perquè un capítol del seu llibre li dedica precisament en escalça. Bé, però estàvem parlant d'un altre, un robatori. Mira, avui també hem parlat de robatori. Vinga, el robatori d'escalça aquest.
Sí, robat d'una casa de Hertfordshire, a Gales, en el Regne Unit, l'any passat. Una copa que també està dins la llista de grials. S'ha donat se donarà una recompensa de 2.000 lliures, que són a prop de 2.700 euros, quan se recuperi. Bé, i bé, com a les altres possibles relíquies, aquesta també està identificada amb sa copa, que en José Arimatea, membre, per cert, de Sanedrí Menor, o sigui, una actualitat dins Jerusalem a l'època de Jesús, amic també de Jesús, evidentment, va recollir sa sang de Crist una vegada va ser...
I com va ser per robar-ho?
És una bona pregunta.
Pues, justament l'han robat a un hospital. I per què? Perquè una persona molt propera en els propietaris, val, li havien duit perquè, clar, com té aquest poder miraculós, suposadament, li van donar perquè begués mitjans aquest calze. I què va passar? Que va anar a qualcú i no li va anar massa bé lo descalze, perquè damunt, per lo vist, també li van donar dues paparres a la pobra senyora malalta per Jeverly. No ho sé, esperem, com sempre, que es faci justícia, no? A vegades aquí hem demanat lo de la justícia. Avui m'he indignat perquè el grup Boko Haram, que varen demanar a Messi que qualcú farà res, i de, ara, a més, s'han ficat amb l'estat islàmic. Ara se m'ha anat escap, però és que m'indigna tant. Això ha estat avui mateix, avui a rebaixa. Digues.
No, ara pensava...
No, Sergio, què pensaves? Que?
No, pensava, quan comentaves lo dels poders curatius de Grial, que aquí a Mallorca han tingut el manco qualque vegada fruites, suposadament, amb poders miraculosos i curatius. Això és el que diu, podem aprofundir també.
Sí, podem aprofundir. Menjars i semblants miraculosos, per exemple.
Sí.
Està bé. Mira, i ara parlarem de coses també que es mengen, no? Peixets, no? Bon nan, Sergio.
Sí, ara anem amb una notícia que té un titular curiós. Australia captura un alien de las profundidades. Un tiburón duende, una especie prehistórica también conocida como el alien de las profundidades, ha sido capturado frente a las costas de Australia. Tras su hallazgo, el raro ejemplar ha sido exhibido en el Museo de Australia. Esta especie habita en grandes profundidades y tiene como características un morro peculiar, un cuerpo rosado y flácido y dientes con forma de clavos. Cuando alcanza la edad adulta, llega a medir entre 3 y 4 metros de largo.
que aquí la particularitat és que la boca que té sembla com si fos, no?, el que nosaltres coneixem com una figura alienígena, no? Bé, aquí el que tindríem és un d'aquests animals que apareixen i que si un diu que l'ha vist, diguéssim, li prenen pel loco, no? Si un diu, és que he vist un ésser estrany, no?, que seria aquella mena de criptozoologia, no?, que li diuen que és la recerca d'aquelles espècies animals que ja no existeixen o que mai han existit, no?, com seria el cas d'aquesta si ara això vingués de no un... En aquest cas, perquè han estat, ho tenen a un museu, vull dir, per això si ho hagués dit qualcú i ho hagués dit, li haguessin pres per loco, no?
Sí, en quant a això, hi ha una frase que se sol dir, que és que coneixem més de l'espai que de les profunditats marines.
Sí.
I ara me venia a l'escap un peix, no recordo el nom, però és molt curiós, té la boca molt, molt gran, amb unes dents molt punxegudes, i té com una llinterna que li penja.
Sí, que està a les fosses abissals de les
sí,
Marianes.
I està encerrant de profunditats de 5-6 mil metres de profunditat.
Sí, crec que una mica més.
Que són les Marianes, a més, són les fosses més...
Conegudes.
Conegudes més.
Jo sempre dic conegudes perquè crec que són 11 mil metres
de
fondari. Ara fa un moment m'ha estret a la redacció una notícia que t'ha entre sorpresa i indignat, m'ha semblat, no ho sé.
Bé, sabeu que tinc una fàcil indignació, sí, també, de vegades, en segons quines informacions.
Ets una mena de gosserat en aquest sentit, però el manco dona'm el titular i ja supos que anirà sortint.
Bé, notícia del Confidencial d'avui mateix. El misterio de la construcción de las pirámides de Egipto resuelto. Un equipo de físicos holandeses descubre el ingenioso truco que los egipcios utilizaban para desplazar los grandes bloques de piedra por la arena del desierto.
I aquest és...
Segons...
Aquí hauríem de posar un redoble de tambors, però no queda sèrio on se sinto que està...
Segons aquesta informació, els obrers egipcis el que feien era tirar aigua damunt l'arena per fer-la més fluixeta i que el transport fos més fàcil.
Clar, d'aquesta manera s'evitaria, ara estic pensant, no?, si nosaltres tractant de moure per damunt l'arena, ara mos anem a la platja d'Illetes, a Formentera, no tenim res millor que fer, la millor platja del món, que moure pedres, clar, mos trobarien que l'arena va fent cos a davant, no?
Però clar, des del meu humil punt de vista no explica res. Una vegada més no explica res, perquè els problemes segueixen estant allà. El principal problema és la distància de les canteres, més de 40 quilòmetres fins a la meseta de Guiza. El problema de la fusta no era abundant per fer a superar els trineus per carregar les pedres. Un altre problema molt gran que sorgeix és la quantitat d'aigua necessària per tirar en terra. D'acord que el Nil és un dels rius més importants,
sí,
del món, però...
I que en aquella bonsà no era un desert.
No, bueno, a èpoques. Tenien les èpoques de riuades, que era quan se conreava, però clar, si hi havia terreny conreat, havies de fer una volta més gran per anar-te'n...
Posats a fer 40 quilòmetres, no també de 4.
No, però clar, implicaria això. O només feies el transport de les pedres quan no hi havia conreus, que seria molt més ràpid, o fer només feina mig any. I tampoc explica com dimonis ho feien per pujar fins a més de 100 metres d'alçada quan té la piràmide de Keops. No explica la famosa data aquella que mos diu que si és realment la piràmide d'en Keops, s'hauria posat una pedra cada 7 minuts durant les 24 hores del dia i durant més de 22 anys. Això tampoc ho explica.
No, com això és d'avui mateix, i a banda que t'encenguis i com us queden 13 minuts, ho mirarem, comentarem, parlarem, veurem ben què diuen els experts i a partir d'aquí anirem traient conclusions, eh? Si t'assembla, perquè t'has encenguent, t'estàs posant vermell i no
crec. Ja sabeu que és un dels temes que més m'apassionen.
Sí, aquests i un parell d'altres. I jo un altre tema, aquest que m'indignen, abans de dir lo de també una notícia d'avui del grup aquest d'assassins, i malauradament tenim una notícia molt, molt vinculada, però que crec que s'ha de dir, perquè desgraciadament és així, no?
Sí, anem amb una tràgica notícia que diu: assassinaron a una mujer albina para vender partes de su cuerpo como amuletos. A la razón de ello, 4 personas han sido condenadas a muerte en Tanzania, después de asesinar brutalmente a una joven albina para vender partes del cuerpo como amuletos de buena suerte. Tadawi Manjidu, de 22 años, fue asesinada en la ciudad noroccidental de Geita por su marido y 3 personas más, informa Daily Mail. La condena se produce tan solo días después que el presidente de Tanzania prometiera poner fin a la ola de asesinatos de personas albinas, porque dijo: los asesinatos relacionados con la brujería están avergonzando a Tanzania.
Malauradament, sempre ho dic, com a espècie no tenim remei. És a dir, que és que no hem evolucionat, no hem avançat res.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Atenció, pregunta.
Quants programes s'han emès des dels estudis d'IB3 Ràdio a Menorca?
La resposta en uns minuts.
IB3 Ràdio et proposa conèixer tot allò que envolta i fa possible el món educatiu. Juan Riera Roca presenta Paideia, el programa centrat en la comunitat educativa de les Illes Balears. Paideia, diumenge, a les 3 del capvespre, a IB3 Ràdio, amb Juan Riera Roca.
Al voltant de la mitjanit, no ens limitem a parlar de la història del jazz. Feim història. Al voltant de la mitjanit. El programa de jazz d'IB3 Ràdio, dissabte a mitjanit, amb Ferran Pereira.
Quants programes s'han emès des dels estudis d'IB3 Ràdio a Menorca?
8 programes s'han emès des dels estudis en d'IB3 Ràdio a Menorca. De Bon Dematí, Bon Dia Balears, Fet a Menorca, 4 Illes, Quadrant de Menorca, La Nit és Vostra, El Faristol Menorca, El Cafè de les 3 i Menorca 45 Revolucions.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Font de Misteris, amb Txema Font.
I ara, aquests 9 darrers minuts que mos queden, una vegada tornat d'aquesta pausa aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio, això que feim ara a la secció de xarxes socials, que, bé, hauríem de saber què és el que mos heu enviat, el que mos heu dit. Tenim un correu, per començar.
Sí, avui comencem amb un mail d'en David Reina, que diu: hola Txema i amics, aquesta setmana he vist la pel·lícula de Jupiter Ascending amb la Mila Kunis i m'ha xocat la perfecció percepció que fan dels alienígenes. M'explic, les categories són los blancos, humans que ens varen crear a nosaltres, los verdes, vaja, el domini dels blancs, estan al servei dels blancs, los grises, comunament anomenats marcians, la subespècie, treballadors al servei dels verds, i com no, nosaltres, experiment, intent de... Sé que has comentat aquestes coses en els teus programes, només volia tornar a recordar ara que la pel·lícula ho mostra d'una manera més visual. Sort i salut, David.
Idò, David, moltíssimes gràcies. Ho comentarem, aprofundirem i en parlarem d'aquestes teories, tant la que tu mos has donat de la pel·li, com d'altres semblants que, quan no, són molt curioses i molt interessants. Després també ens ha arribat un correu molt interessant on mos han oferit 2.700.000 que eren dòlars o euros? 2.700.000 que?
Euros, euros.
Euros, sí. Molt bé. A veure, no sé si fa falta el giró o no, però bé, això vol dir, per començar, que llegim tots els mails que mos arriben, no? Fins i tot aquest que són estafes o spam. Pregunta: sabeu què és spam? De bon ve el nom d'Espam, és molt curiós. Bé, no, el que dèiem...
D'Espam Tabajaros.
No, Xistaco de la mitjanit, no.
No, però de què veurem la gana que me pega a mi sempre després de fer misteri.
Sí, exacte, per això ara m'ho anirem a sopar. No, deia lo de les estafes aquestes. Alerta lo que mos arriba per internet, que no mos pensem que totes... Perquè, a més, hi ha denúncies policials de gent que ha picat amb aquestes coses. Qualcú t'ofereix una quantitat de dobles absurda a canvi de que tu li enviïs un poquet. Idò, senyors, senyores, no... no, són estafes, no s'ha de fer.
I lo bo és que empleen el nom de Déu.
Bé, sí, sí. A damunt, sí.
Les enfermedades com el càncer.
Sí, i ho fan en pla... Sí, n'hi ha més d'aquestes.
Sí, a mi me va arribar una vegada un molt similar d'un exsoldat d'Iraq, que havia, sí. Després de fer no sé quantes matances, comptava el correu, havia acumulat una fortuna bastant important i la tenia amagada, clar, no podia anar a cercar-la perquè clar, era un exsoldat i cercava qualcú pues, voluntariós i honest.
Exacte, aquí també demanen gent honesta i que aquest $2.700.000 o euros, perdó, haurien d'emplear-se amb fins benèfics com la construcció d'escoles, cases d'orfes, hospitals, etc. Ja te val, ja te val. No ho sé. És una pena. Res més, hem de comentar qualque cosa més.
Res, podem recordar les formes de contacte en el programa, ja ho sabeu, ens podeu trobar en el Facebook cercant Font de Misteris, en el Twitter també cercant Font de Misteris i en el correu electrònic fontdemisteris@ivetradio.com.
I estres sempre amb es numerat. En aquests mateixos mitjans, amb aquests mateixos, podeu enviar-nos, a part de lo que trobeu, lo que les preguntes, suggerències, etc., també casos de cases i edificis encantats de les nostres illes per tal de veure si podem fer aquest, com diríem, aquest map, sí, un mapa de les nostres illes amb aquests punts, no, on trobaríem el misteri. Crec que pot ser una cosa simpàtica, no ho troba, Xisco? Podria estar bé, això. Perfecte, res més, hauríem d'anar partint. Hem arribat a la fi del programa d'avui i esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. Avui hem estat parlant també d'en Jack Nicholson i d'una de les majors desgràcies que et pot passar, no? Que és patir una malaltia com l'Alzheimer, que, si me permeteu, el símil és una mica de mort en vida, no? Dues malalties són així de primeres, no? De les més feixugues. L'ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica, que tan famosa se va fer amb el tema d'espolet aquell d'aigua freda, no? Ja ningú se'n recorda dels malalts de l'ELA. I l'altra, la malaltia de l'Alzheimer. En el cas de que el sector de resplendor, tant de bo fa cert que Nicholson no la pateix, no? Que sigui una llegenda urbana, i doncs, ojalà no la patesqui ni a Nicholson ni a ningú, tant de bo fos possible trobar una cura contra aquesta malaltia, no? I d'això ens ha fet recordar un altre dels grans que també, com en Nicholson, ha tingut vinculació amb el cine, no? Que també té premis importants, com són diversos Grammys, que també va néixer un 22 d'abril, amb un any de diferència, i estem parlant ara d'en Glen Campbell, que va formar part dels músics d'en Frank Sinatra, d'en Elvis Presley, dels Beach Boys, del Mama San de Papas, del Green Days, etc, etc. Autor de famoses cançons. I a ell sí, a ell li varen diagnosticar la feresta malaltia de l'Alzheimer, no? Una malaltia que ell sabia perfectament les conseqüències, ho tenia clar. I com a músic, i no sé si en sang freda o tal vegada en resignació, probablement en les dues, va compondre una cançó. Una cançó explicant què li passaria tant a ell com als que li rodegen, no? Una mena de disculpa per el seu futur i inevitable comportament cap a Zeus. Una cançó que posa els pèls de punta, sens dubte. Una cançó dura per una malaltia terrible que diu Ets la darrera persona que estimaré, ets la darrera cara que recordaré i no t'enyoraré, ni t'abraçaré com estàs fent. Tampoc li diré als nins quan t'estim, no patiré quan ploris i mai sabré per el que estàs passant i no sentiré cap enyorança. Una manera de ser feliç és acceptar el que te toca, sí, però la verdadera felicitat seria que tots aquests avanços que s'aconsegueixen arribassin un dia a aquests i en aquestes malalties, no?, que poguessin desaparèixer. Ja sabeu, les utopies de la mitjanit del dissabte a IB3 Ràdio. Estaria bé, i confiï que arribi aquell dia en què els avanços ho permeten. I que aquesta cançó es convertesqui, no?, en una anècdota de temps passat. De moment, vagi com a homenatge a tots aquells que la pateixen i en els seus, no? Glenn Campbell, I'm not gonna miss you. Allí pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
I'm still here, but yet I'm gone. Don't play guitar or sing my song. It never defined who I am. The man that loved you till the end.